Connectats. Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que ací a Catalunya Ràdio des de fa 11 anys llargs ja. Dediquem a parlar d'internet, de tecnologia, però especialment del que la gent fa amb la tecnologia i amb internet. Avui a nosaltres suposa que arribarà, no sé per on s'ha quedat embussat en algun problema de trànsit estrany, perquè en dissabte tampoc n'hi ha tant de trànsit, però vaja, en Joan Jofre arribarà d'ací un segon, suposa. A l'altra banda dels vidres, com sempre, el nostre webmestre Salvapou, weblandia.com, fent de les seues coses. I avui anem a tindre dos convidats amb els quals n'hi ha un tema en comú, que és la llengua, però després n'hi ha coses molt diferents. Un d'ells és un d'aquells clàssics que hem de repetir cada any perquè no paren, no n'hi ha manera de que paren, per sort, que és el Jordi Mas de Softcatalà. Jordi, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Softcatalà aquesta setmana ha anunciat, com sempre, un reguitzell de coses, una de les quals m'ha cridat l'atenció especialment i volia que en parlarem del que vulguis, com sempre, però és aquesta memòria de traducció, que és, si no ho tinc mal entès, tot el que traduïu ho poseu en un banc de dades perquè després no s'hagi de repetir l'esforç vosaltres o qui siga, no? És això?
Correcte, aquest és un dels objectius. Després ja en parlarem perquè té més, però aquest és el principal objectiu.
Molt bé. I si Softcatalà són uns veterans de la xarxa, al costat d'ells avui una novetat recent apareguda, no sé si té un mes o alguna cosa així, Jordi?
Sí, més o menys.
Jordi Juan és el responsable de totcinema.cat, la primera web dedicada en exclusiva o que ens informa de forma permanent sobre tot el cinema fet o doblat al català. És així el vostre repassat,
sí,
no?
Sí, és així.
Molt bé, doncs amb ells dos i amb Joan Jofre, que ja ha arribat esbufegant. Bon
esbufegant.
Dia, Joan.
Bon dia. Algú ha dit el dia per mi?
No. No.
30 de setembre.
Val. Com sempre recorda i diu el dia, no pels que ens escolteu per la ràdio antiga, aquesta que funciona per on és, sinó pels moltíssims que ja ens escolteu a través del podcast i que, per tant, us hem de situar en quin dia esteu. Comencem amb l'Internauta.
L'Internauta amb Vicent Partal.
Les adreces del programa ja les conegueu, www.catradio.cat, la web de l'emissora i de les altres emissores de la Generalitat de Catalunya, inclòs ICAT FM amb una programació especial per internet. En ella trobareu informació del programa, els podcasts, com subscriure-vos al podcast i totes aquestes coses. www.vilaweb.cat, blog.internauta.cat, allà on el Joan Jofre cada dia, des d'aquest ordinador que ara mateix està desplegant sobre la taula i que és el més gran que s'ha vist en este país des de fa anys, és sort que és portàtil, no sé si és portàtil o portable, que no és el mateix. El Joan Jofre en el blog doncs va explicant el que anem fent així al programa, posa els enllaços.
Posa els enllaços perquè amb el programa de la setmana passada va bé la tira de gent que ens va preguntar, diu, exactament com era l'enllaç per arribar a aquells tres nanos que feien una web i tot això.
Les altres adreces ja són conegudes també, ja les he dit, totcinema.cat, www.totcinema.cat en el cas de Jordi i Juan, amb la web de cinema, i www.softcatalà.cat, softcatalà.org, softcatalà.net, softcatalà, el que siga al darrere, en el cas de Jordi Mas i Softcatalà.
A Catalunya Ràdio, l'Internauta.
Si vos sembla bé, comencem per la novetat, que en este cas és www.totcinema.cat, una web que diuen que té un mes de funcionament, una cosa així, xerri?
Sí, té una mica més, però estava començant i, per tant, fins fa no res, pot dir que sí.
Que diguem que de forma oficial, cinta tallada,
sí.
Fa un meset, una cosa així. Totcinema.cat, la gent hi troba, bàsicament, diguéssim, cartellera, els clips, com es diu això? Els trailers. N'hi ha un fòrum, és a dir, tot el que té que veure amb el cinema traduït, doblat, o fet originalment en català, suposo, no?
Sí, no, o sigui, la idea era fer una web normal, és a dir, una web estil movies.com, però dedicada només en català.
Movies.com deu ser el mateix, però al bruto, no? En americà.
En americà, amb, clar, moltíssimes més estrenes, molts més DVDs.
D'acord.
Però, bueno, aquesta és la idea, no? Fer normalitzar, diguéssim, el cinema en la nostra llengua.
I ara s'hi troba, per exemple, a on fan les pel·lícules?
Sí, la cartellera setmanal, l'actualitzem cada divendres al matí. També tenim els trailers en català que tenim. Si no els tenim en català, doncs de moment posem la versió original. Llavors, fitxes de cada una de les pel·lícules, els DVDs que pots trobar en el mercat en el nostre idioma, o subtítols en el nostre idioma.
I no només, per tant, les estrenes, sinó... Perquè al DVD n'hi ha molt de DVD antic, diguem-ho així.
Exacte, sí. De moment hem començat per les estrenes més recents, i a poc a poc anirem actualitzant el llistat que cada cop es va fer més gran d'això de DVDs en català.
I després teniu crítiques de cinema, comentaris?
Sí, la nostra idea, diguéssim, era tenir crítiques de cinema i el més àmplies possibles, és a dir, de moment tenim 3 col·laboradors, però n'estem buscant més. La idea és tenir, doncs, el màxim d'opinions possibles d'una mateixa pel·lícula.
Això perquè ens aclarim, ho fas tu i els teus amics.
No hi ha cap poder
oficial ni contraoficial al darrere.
I si algú que ha anat al cine i vol posar la seva crítica, li deixeu posar?
Sí, és a dir, de moment...
Jo he anat al cine, he vist, no sé quina pel·lícula que estiguin fent ara.
Salvador.
Salvador.
Sí, que està a meitat català, a meitat castellà. És un...
I dic, jo vull fer la meva crònica de Salvador. Hi ha alguna manera que hi puguem posar una cullerada?
Sí, hem començat i de moment, diguéssim que estem creixent, i encara no tenim aquesta possibilitat immediata de, doncs, tu tenir un espai on poder posar el teu comentari, però està previst. El que tenim és com una zona de contacte on tu hi pots entrar i una de les opcions és donar opinió, etc. I n'hi ha una que és, vull fer una crítica, no? I pots fer la crítica i en aquest cas doncs la podríem posar. De moment encara no s'ha donat el cas.
La sensació, de tota manera, és que no n'hi ha massa cine en català, malgrat tot, no?
És a dir,
n'hi ha infantil, bastant, però d'adult no n'hi ha tant, i sobretot el que és un drama és ara els cinemes on fan cinema en català, perquè sempre són els més rars de tots, els que costa més anar a trobar, i sort que els que tenim d'ells.
És molt trist, és
com...
Tu quan veus el cinema en català, doncs tu has de fer un esforç per anar a veure el cinema quan no hauria de ser així, no? L'esforç no l'hauries de fer tu, perquè el cinema és oci, no? I... fer tu un esforç per anar a veure una cosa en la teva llengua és com una mica absurd, però de moment és així. A veure si iniciatives com la nostra doncs serveixen per...
I tu penses que això va millorant? O, és a dir,
sí, jo crec...
Tu ara has començat la web, però m'imagino que si ara has començat la web vol dir que fa temps.
Que no,
és a dir, segur que t'agrada el cinema, segur que t'interessa el cinema en català, i segur que fa no sé quants anys que te dediques a veure com va el tema, no? I com ho valores? Tu creus que ara n'hi ha més, menys, que està estancat, que això no avança?
Jo crec que n'hi ha més, sobretot aposten per cinema infantil i dins del cinema infantil, sobretot en cinema d'animació. I el que veig un gran augment, diguéssim, és en els DVDs. En el cas dels DVDs veus que cada cop més doncs estan apostant almenys per tenir més títols, no? en la nostra llengua. Però, bueno, és molt minoritari.
El que passa que els DVDs és un problema perquè, no ho sé, haurien de fer com un adhesiu o alguna cosa, no? Perquè, clar, la gent posa el DVD i jo, per exemple, tinc poc costum d'anar a veure les eines de... les bandes sonores que té, no? I, clar, si no hi vas, per defecte t'eixirà en castellà, no? I si hi vas i està en català i tu el canvies, però trobo que hauria d'haver alguna fórmula que fera fàcil identificar...
Sí, perquè a més molta gent, fins que no arriba a casa i posa el DVD, no veu que està en català, no? I fins i tot hi ha gent que ens envia mails...
Hi ha vegades que el poses i que ni ho saps.
Sí, que et sorprèn. Bueno, sí, això ja seria un cas...
Una vegada, amb qui va ser? amb la gent de Barcelona Multimèdia ens van explicar que podies fer que els aparells de DVD per defecte reconegueren el català. És a dir, que si...
Sí, ens ho van explicar i era complicat.
Era complicat, però complicat, eh? O sigui, que tu podies aconseguir que l'aparell, si n'hi havia sí, versió en catalana...
És a dir, quina versió per defecte reproduïa si no li deies res?
La llengua per defecte, no
sé. Mm. Sí, però era molt
així com els navegadors.
Que en el navegador és fàcil, però en el DVD era, havies de fer 14, un dia el podien convidar a que tornar a explicar-ho, perquè havies de fer moltes coses abans d'aconseguir que allò xutara.
Bueno, tard o d'hora suposo que faran DVDs que allà, no? Per defecte, potser...
Sí, no, i també segurament si la gent...
És jove i és optimista.
Està bé.
Sí, jo crec que en la tecnologia...
Això sempre està bé, això sempre està bé. No, i suposo que també en la mesura en què la gent s'acostuma a que de normal el DVD inclou la banda sonora en català, ja serà més senzill fer l'acció. Clar, ara és difícil perquè penses que és excepcional, no? Però...
Exacte, et sorprens. És... Sí. Quan no hi hagi ja aquesta sorpresa, diguéssim. A més, jo el que veig, per exemple, a títol personal és, per exemple, si vaig a l'FNAC a comprar un DVD, que moltíssimes vegades el que em fan és posar-me l'etiqueta del preu i del codi de barres a on hi ha, sí, no? La informació,
això,
dels subtítols...
Sí, això és veritat. Ha...
I de quina regió... Exacte, i de tot...
Llavors sí, no pots saber on...
Això, és veritat, això fa ràbia, eh? Això m'he donat compte que sempre,
fas, arrenques...
sempre posen la pegatina aquella on està la informació de quina sí, regió és, de quin...
Sí, no ho fan només amb els DVDs de cine, ho fan amb els DVDs d'òpera, també ho fan. Sí. Quan vols saber que tens, quins subtítols tens...
No ho pots veure perquè no posen l'etiqueta justeta allà. Bé, no, això també és qüestió de dir-los.
Que aquells només tenen un idioma, o sigui...
Els d'òpera.
Sí.
Bueno, l'òpera i el golf són els dos vicis elitistes del Joan Jofre, dels quals no parlarem. És el que n'hi ha. Eh? Escolta, tu això, diem abans, ho fas tu amb els teus amics i tal. Una iniciativa d'aquest estil ocupa molt de temps... ho fas perquè te diverteix i penses que això pot ser un negoci d'aquí temps, o ara, no ho sé, si ara
sí,
ja és
no,
negoci,
ara no, és cap negoci.
Ja m'ho imagino.
Sí, tot i que de moment hem posat l'opció de compra en el nostre llistat de DVDs, la majoria que es puguin estar, que es puguin comprar, doncs de moment ja tenim algun enllaç cap a webs externes
que venen,
on
venen.
DVDs. Sí.
I n'heu venut algun?
N'hem venut algun, de moment.
Ah, mira,
pocs, però això vol dir que ja hi ha confiança.
Ja ha entrat no? Algun caler.
Sí. Vaja.
Però, per tant, ho feu, diguem, a hores mortes, per entendre.
Sí, sí, jo, per exemple, treballo pels matins i les tardes les dedico a actualitzar. Sobretot el que és la cartellera setmanal, i llavors a les hores que tinc lliures doncs és anar ampliant el llistat de continguts de DVD.
Que aquesta cartellera, per cert, la Generalitat de Catalunya en fa una, no?
Sí, sí, la majoria d'informació, diguéssim, la traiem de la web de la Generalitat, sobretot el que és la cartellera, però clar, la seva cartellera és a dir, et diuen els dijous, et diuen les estrenes el divendres i et posen un llistat de les pel·lícules i als cinemes on les fan, però no t'amplien aquest contingut,
però no
és a dir,
diuen ni l'horari
ni com s'hi va aquell cinema ni, per exemple, nosaltres el que fem és tenim la cartellera, et diuen els cinemes on el fan, llavors cada cinema tenim una fitxa on ja, si podem, tenim el mapa amb el Google Maps.
Uh-huh.
Llavors tenim els descomptes que tenen, si tenen descomptes per estudiants, el dia de l'espectador, el telèfon, si tenen venda d'entrada anticipada o per web.
Uh-huh.
I llavors, com que la majoria de cinemes, els que són una mica més grans, doncs tenen una web, el que nosaltres fem és un enllaç cap a la web, uh-huh, on trobaràs els horaris i més informació.
Són sempre els mateixos cinemes els que fan cinema en català?
Trobes que sí, que la gran majoria...
Per tant, segurament és que n'hi ha uns empresaris amb, diguem, amb voluntat i uns que no la
sí,
tenen, no?
Sí, potser amb més sensibilitat. Sí, sí, ara recordo, no sé si els de Vic n'hi ha... De... No sé, ara no et sabria dir, va, però n'hi ha uns...
Però que sí que n'hi ha una certa regularitat, no?
Sí.
És a dir, que n'hi ha un tipus de gent que sempre...
Que aposten clarament pel cinema en català i suposo que, a més, que els hi deu ser rendible, suposo, en algun cas, no sé, no sé. Mm.
No sé, el Salva Pou, això que m'estàs posant per sota deu ser música de pel·lícula, no? Ei, això sí que la conec. Però això no crec que estigui en català, és molt antiga, no? Però igual sí que està. No, a vegades aquesta sí que està perquè TV3 es dobla i després...
Però llavors ells tenen algun sistema...
La mort tenia un preu, diríem així, traduït al...
Ells tenen algun sistema de que tu puguis aprofitar els subtítols que ells han... o la traducció que ells han fet?
Els de TV3?
Sí.
Això no ho sé.
N'hi ha un portal de subtítols. N'hi ha una gent que ha fet
un portal
que es diu Subcat, si no me'n recordo malament.
Sí, de subtítols en català.
Que això no entès com funciona, no sé si algú d'altres ho sap, perquè com encaixes després... O sigui, bueno, suposa, primera, t'has de ripetxar la pel·lícula, siga de la versió... Sí,
has de tenir la pel·lícula a l'ordinador.
La pel·lícula per un costat, l'arxiu de subtítols per l'altre. Però com fas quadrar les coses? Perquè si has d'anar posant cada frase on toca, la feina és...
Només has de quadrar el començament.
Sí, hi ha reproductors.
Com el començament?
Sí, sí. El començament l'has de posar al segon exacte.
I a partir
d'allà, si t'han posat els subtítols, el subtítol que duren exactament igual que la pel·lícula.
El subtítol d'un tag de temps, diguem, que diu el segon tal, sí. Has d'entrar al segon tal.
X frames, X segons, per X segons.
Ah, és que si no, és una locura, això. Sí, sí. No, n'hi ha moltes iniciatives. Clar, el món del cinema és un món que té... A internet té molt d'interès, no? És a dir, la quantitat de webs dedicades al cinema en català, per exemple, n'hi ha des de blogs tipus el del Vador, el portal Subcat, inclús coses en aquella zona d'ombra grisa com seria el comparteix.tk. És a dir, n'hi ha tot...
Grisa?
Bé, sí, vull dir, allò...
Gris tirant a fosc, no?
Bé,
no,
d'acord, escolta, però en fi, existeix i està allà. Sí. Aleshores, diguem... Clar, els usuaris de la web sembla que el món del cinema és un món que els atrau. I tu a l'inici comentaves a l'estil de movies.com, clar, als Estats Units és un festival, això, no?
Sí, 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 no? I aquí també n'hi ha bastantes. Hi ha un parell de cinema generalista en català, però clar, el que nosaltres vam veure és que no hi havia hi havia una altra d'informació també de cinema només en català, que és el de la Crispeta.
Ah, sí.
racocatalà.cat/lacrispeta.
Sí.
Però era com que està molt bé i és d'informació. Però clar, no tenia els tràilers, cartellera, etc. Nosaltres volíem fer una web, la web que sempre consultes, o que a tu t'agradaria tenir, però només en la teva llengua, no?
Perquè els tràilers sí que els deu, no sé si dir la paraula regalar, suposo que no té massa sentit, no? Però m'imagino que les productores de cinema deuen facilitar que qui vulgui posi el tràiler en la seva web. Al final és fer propaganda, no?
Sí.
Això no deu haver ningú tipus de problema, no?
No, de copyrights i això no... Nosaltres igualment a la part de baix, diguéssim, de la web, posem allò típic, la frase de... que el copyright no és... És a dir, cadascú, les imatges que posem i els vídeos són de...
A cada estudi o a cada productora o a cada...
Exacte, que nosaltres no...
Clar, però ells precisament l'interès que han de tenir és...
Màxim allò, de difusió possible.
Posar-ho al YouTube i que aparegui per tot arreu, no?
Sí, ara que dius això del YouTube, nosaltres, per exemple, quan pengem la nostra... A la que tenim al cinema... un tràiler en català, el primer que fem és penjar-ho a la nostra web i el segon ho penjam, diguéssim, al YouTube. Perquè llavors la gent... O sigui, la nostra idea és la difusió. Llavors, com més
gent la veig, com millor. Sí. YouTube, suposo que tot el món ho sap, però per si algú no ho sap, www.youtube.com és la gran web de vídeo a la xarxa. El fenomen té competidors, té el Google Video i té coses així, però no sé si esteu d'acord vosaltres, però jo diria que és la web de vídeos.
Sí, s'han portat tot el gat a l'aigua. Mm-hmm. Jo crec que pot ser el 60, el 70% del vídeo de la xarxa està allà.
No tinc ni idea. Deuen tindre uns aparells grossos, perquè per retransmetre tant de vídeo... Deu ser...
I un cost d'ample de banda important, també.
I un cost d'ample de banda important, sí. És d'aquelles webs que no entens quin negoci fan, no? Suposa que el negoci serà vendre-se-la quan... Ara ja, no? Quan ja és indiscutible que és la número 1... Aleshores...
Sí, però el qui ho compri, per què ho comprarà?
Tràfic.
Per posar anuncis.
No, el tràfic de gent.
Per posar anuncis dintre dels vídeos i per la web. Per les
deu haver milions de persones enganxades al YouTube.
Sí, comunicats.
Nosaltres quatre segur que ens passem hores al YouTube. Jo he trobat meravelles al YouTube. Coses que feia anys que anava buscant i no hi havia manera de trobar, sobretot de música.
Que dius com ho ha posat la gent.
I plaf, ha aparegut allà, no?
I n'hi ha tots els gags de TV3, de tots els programes d'humor, per exemple.
Sí. Persones humanes.
Persones humanes també estan a YouTube.
Persones humanes vaig trobar també per ell.
Això és fàcil, aneu a YouTube, poseu una paraula i allà apareix el que tenia que aparèixer. Jordi, de les pel·lícules que n'hi ha ara en cartellera, ens aconselles anar a alguna o què? Perquè clar, tu fins ara t'has dedicat a descriure.
Sí,
tens això, però m'imagino que tens una vessant de crític amant del cinema.
Jo ara, és a dir, si vols et recomano algunes que properament vindran.
Ah, millor encara, home. Això per... encara m'agrada més.
Val. Doncs, per exemple, l'1 de desembre hi haurà una nova que és Ciutat Ratolí, que és també de dibuixos animats, però en aquest cas en 3D, i és de la companyia Aardman, que són els de Wallace and Gromit, o els de la pel·lícula Chicken Run, Chicken Run, que són com uns mestres.
Això és un sector que em supera una mica, eh? No tinc la referència clara, però deduïs que deuen ser molt bons, perquè el Jordi Mas va dir que sí.
Es dedicaven a fer...
Sí,
es dedicaven primer a l'animació en plastilina, i ara aquesta última Ciutat Ratolí.
Encara fa algú, això, sí?
Són com uns mestres.
Aquests són els mateixos que van fer els anuncis aquells de l'Euro, no?
Són anglesos.
Sí, sí, però aquí es van contractar, sembla, per fer els anuncis a l'Euro.
Ah, sí, aquests anuncis que era plastilina.
Sí, sembla que són... Com a mínim és la mateixa tècnica.
M'està caient el mite ara una mica.
Per tant, l'1 de desembre, com dius que es diu?
Ciutat Ratolí.
Ciutat Ratolí.
A més la destaco perquè ara ja... Sí, s'estén l'1 de desembre, però ja tenim el tràiler
a la teva web ja es veu, eh?
Sí.
3w.totcinema.cat.
Per exemple. Però és que jo sóc un fan de l'animació i aquesta està molt bé. I una altra que no sé quan... Em sabria dir quan s'estrena, una altra també d'animació, que és Open Season. No sé com la traduiran, perquè molts títols primer els posen en anglès i mai saps com acabaran, i que també és d'això, 3D, i està molt bé. Està molt bé, vaja, jo és perquè sóc molt fan, però...
Home, això de l'animació ara en el món del cinema és...
Hi ha com un gran boom.
Hi ha pel·lícules que ja comença a ser difícil. N'hi ha moments i escenes... Clar, jo només vaig amb la meva filla menuda a veure animació, reconec. Però, per exemple, recordo que quan vaig veure Nemo n'hi havia una escena eixint en la badia de Sydney que semblava increïble que allò no fos real, no? És a dir, s'està arribant a un extrem. I inclús en algun lloc he llegit que no... que alguns estudis d'animació rebaixen la qualitat de l'animació perquè si no semblaria real, no? I tampoc tindria gràcia.
Clar, no busquen tampoc la Pixar mateix, no? No busquen aquesta perfecció absoluta, sinó que el que volen és explicar una història, no? I no, que tu no et perdis en detallets, potser...
Però clar, això vol dir que arribarà un dia que es podrà fer una pel·lícula, diguem, real, no sé ja quin adjectiu usar, eh? Que sigui animació, i sí, que sigui difícil o impossible distingir...
Sí, jo crec que quasi ja estem en aquest nivell. Sí, sí.
Molt bé. Jordi Juan, 3w.totcinema.cat, la primera web dedicada exclusivament al cinema fet o doblat en català. Des de fa un mes en aquesta adreça podeu trobar cartelleres, DVDs, trailers i totes aquestes coses del món del cinema en la nostra web. Això és l'Internauta, sí, a Catalunya Ràdio, parlant avui de cinema, totcinema.cat, aquesta nova web dedicada als tràilers, crítiques, comentaris, cartelleres, de DVDs, cinemes... Inclús en dies que heu posat ara llibres en català que parlen de cinema.
Sí, sí, és curiós perquè ens vam enviar una persona un mail dient-nos, podríeu posar, no?, en els vostres enllaços un espai dedicat als llibres, no?, els llibres dedicats al cinema i escrits en català. I en aquest cas, doncs, li vam fer cas i ens va enviar un llistat i els hem inclòs la setmana vella.
És tot un món, això del cinema. Com també és tot un món, des de que van començar ja fa tants anys que ni ells mateixos se'n recorden, segurament, 7, 8, quants? 9?
Bueno, van... Ara, a l'octubre de l'any que ve, farem 10 que vam tenir la idea i 9 que podem funcionar.
Que haurem de fer una festa o alguna cosa. 10 anys a l'octubre de l'any que ve de Softcatalà, l'associació, el grup que ha fet més, sense dubte, per la normalització del català en el món de la informàtica i especialment d'internet. Ells constantment són notícia, el Jordi Mas el podríem dur cada setmana, com qui diu, perquè sempre esteu fent coses, no sé quan... Teniu... Sabeu quants programes, per exemple, heu traduït o localitzat al català? Teniu una xifra?
No, jo no me'n recordo, no. Però... Sí, comptem totes les versions i tal, probablement més de 50.
Imagina't.
Comptant totes les versions.
Mm-hmm. Però bé, jo avui us...
Però és igual, és a dir, només dient Mozilla, per exemple...
Clar, el navegador...
OpenOffice, ja només amb això ja en tenim prou.
Ja tenim la meitat de l'escriptori... La meitat del meu escriptori és culpa de Softcatalà, segurament. Ara, aquesta setmana, tot just, acabeu d'anunciar la disponibilitat d'una cosa que m'ha semblat que era interessant parlar-ne, que és la nova versió del que en dieu la memòria de traducció. Que si abans comentàvem que és una base de dades on hi ha totes les cadenes que heu traduït de tots els programes, és això?
Sí, exacte.
Cadenes vol dir frases per als que no som del gremi, no?
Sí, és com si agafessis tots els programes que nosaltres hem traduït, els posessis boca avall i que hi haguessin totes les cadenes i després les recollissis totes en un fitxer. No?
I les ordenades.
I les ordenades i les revisaris, no? Perquè el que posis a la memòria de traducció tingui les menys errades possibles. No? Que quan et mous al voltant de més de 100.000 frases és difícil, però bueno, s'ha fet un esforç.
Perquè això pot ser que ho expliquem. Quan es parla de traduir un programa, clar, més que traduir el programa, que el programa no es tradueix. El programa està en el codi font, no sé en què deu estar, però això no es tradueix. El que vosaltres heu de fer sempre és localitzar aquells llocs on hi ha les frases en un idioma humà, per dir-ho així, i traduir-ho a un altre idioma humà, en aquest cas el català.
Bé, si el programa està ben dissenyat i està ben programat, i té el que es diu un bon grau d'internacionalització, que vol dir que les parts que s'han de traduir estan perfectament identificades i habitualment separades en un fitxer part. Per tant, en el que és la traducció del programa, l'únic que s'ha de fer és traduir aquell programa. No?
Que passa és traduir aquella seqüència de frases.
Sí, aquell llistat de frases. El que passa és que normalment el procés de localització, la traducció, és només una part. No? Dintre del que és el procés de localització, per exemple, també entra adaptar-hi als correctors ortogràfics, si n'hi ha, els tesauros...
O en el cas del Mozilla, per exemple, posar adreces pròpies del país...
Exacte, no? Llavors és un concepte més ampli, no? El de localització que el de traducció, sí, però cada vegada avança més la informàtica, cada vegada els programadors són més conscients de la importància de tenir usuaris arreu del món, i cada vegada és més fàcil, no?, la tasca del traductor, i dins del programari lliure, que n'hi ha una gran consciència d'aquest món internacional, cada vegada... és més fàcil, no és tan difícil com fa uns anys.
I això són com unes eines estàndards? És a dir, vosaltres ara el que heu fet és publicar i fer accessible a tothom, no?
Bé, les memòries de traducció són un tipus d'eines que són molt comunes dintre del món de la traducció professional, no? Aquesta és la segona versió que traiem de les nostres memòries de traducció. Per nosaltres són importants per diversos motius. El primer és perquè ens permeten ser consistents a les traduccions que fem entre diferents programes. No? L'altre dia, per exemple, estava mirant a OpenOffice com traduïen Mail Merge, no? I es va proposar, bueno, estava traduït com fusió de correu. No? Llavors jo vaig mirar i vaig dir, és que la Bigoro estem traduint com a combinació de correu, que quedem, no? Perquè aquí, al final la gent no sabrà de què estem parlant. No? Llavors, per coses d'aquest tipus, les memòries de traducció van molt bé, perquè una única consulta pots consultar com en diferents termes s'ha anat evolucionant o traduint de diferents maneres i afegir coherència, no? Però també serveixen per una cosa molt interessant. Quan tens un programa nou, que no està traduït i que el traduir, li pots bolcar la memòria de traducció i les frases que coincideixen es poden importar automàticament. Llavors redueixes el temps, no? Té molts usos, no?
I sobretot que no fas feina dues vegades, no? És a dir, si el programa diu quit, i tu ja ho has traduït una vegada d'una manera, no cal cada vegada estar pensant com ho has de traduir.
I després, per eina de consulta, no? A vegades en anglès n'hi ha expressions realment difícils de traduir i va molt bé tenir un corpus molt gran de consulta on puguis tu mirar, pues, a veure aquella persona com va traduir certa expressió o certa frase. No? Nosaltres som d'ús comú i som conscients que molta gent les fa servir, no? Perquè ens escriuen regularment gent, portàvem bastant de temps amb gent preguntant-nos quan anem a trobar una nova edició. No? Inclús gent que es dedica al món professional de la traducció, al català de programari, que cada vegada n'hi ha més, no?
Això torna a ser un cas d'aquells comprensible des de l'òptica del programari lliure, però que alguna gent s'estranyarà, no dirà, home, si això és la vostra feina, l'esteu regalant, no?
Bueno, no és la nostra feina. Per començar, els textos són propietat d'una altra persona, no? Tu quan tradueixes un programa, els textos són part dels drets d'autor del programa, no? La nostra traducció sí que pot ser, en certa manera, nostra, però és igual, la donem amb la mateixa llicència que tingui el programa, però en tota manera el que estem fent és... combinar una feina, i en qualsevol cas nosaltres sempre hem tingut la mateixa política en quant als recursos lingüístics que generen, que ha sigut donar-los de forma el més lliure possible, perquè el que ens interessa d'aquestes coses és que faci un ús o entregui un profit al major nombre de persones possible, incloent els que treballen al món professional, no? Que cada vegada, pues, hi ha més empreses que estan fent coses.
El món professional, per exemple, és qui vol traduir Windows al català.
O qui vol traduir
Google, o
Acrobat, la gent d'Acrobat que estan fent coses, tota aquesta gent que són empreses petites, bueno, empreses grans, en aquest cas.
Sí, no. Google, petita,
Bueno,
home, no, que, comparats amb ells són petits.
No, el que volia dir que són empreses que tenen poca experiència, sí, en el món del català, que comencen i que tenen molta incidència en el que fan. Llavors nosaltres que tenim més experiència i que no tenim temps, doncs és millor, mira, publicar-ho tot, publicar les guies d'estil, les reculls, les memòries de traducció, i qui vulgui...
I que ho agafi qui vulgui i ho utilitzi qui vulgui.
Sí. I us han citat alguna vegada algun d'aquests grans?
Citat? És que no cal citar-nos, vull dir, és que és una referència, és com quan tu fas servir un diccionari, no, no, no cal que citis. No, a Google les fan servir segur, perquè la persona que fa les traduccions de Google col·labora amb nosaltres. A Microsoft són conscients que també se les miren, a l'empresa de traducció externa que fa les traduccions per Microsoft, i bueno, sí, és que, bueno, de certa manera som una de les referències que n'hi ha.
Ja que parlem de Microsoft, i ja que l'hem criticat sempre, sembla que el nou Microsoft, suposant que arribi així, perquè no sé quin lío es dona en la Comissió Europea, que ja veurem com acaba la cosa aquesta, però suposant que arribi així per Nadal o per primers d'any el Windows...
Va per Nadal, ja l'han retrasat, ja van dir que no.
Ja no ix per Nadal?
No, això...
Bé, pues, en fi, quan isca el Windows Vista, sembla que aquesta vegada per fi s'haurà solucionat el tema de la llengua, perquè es veu que han canviat el sistema de llengües, això potser el Jordi m'ho sap explicar millor, és a dir, ja no haurem de posar un pegat ni comprar un paquet diferent, sinó que simplement hi haurà un menú que dirà en quina llengua vols el Windows i l'apretaràs i diràs català i plan, tot se canvia al català automàticament. Això és el que m'han dit.
Jo voldré veure,
bueno, això en Unix, en sistemes Unix, porta més de 30 anys, no?, que és la variable d'entorn de la llengua de l'usuari, no? Però bueno, no està bé que avanci.
Sí, la primera vegada que fas una instal·lació de Linux et diuen, què vols instal·lar això, noi?
Sí, però que pots canviar de llengua.
Pràcticament la primera pregunta que et fa. Sí.
Però respecte a Microsoft, jo penso que el que és important, més enllà d'això, que segurament és un avanç, jo penso que és que definitivament passin a fer una traducció completa del Windows i de l'Office al català, el que n'hi ara són pagats, que sí que és cert que tradueixen a un nivell bastant alt de percentatge visible a l'interfície d'usuari, però no són traduccions completes, no? I n'hi ha molts components i una part important de la interfície que roman en la llengua que tu tinguis instal·lada, no? Que en aquest cas ha de ser el castellà, perquè el pagat no funciona sobre el francès, no? Per exemple, per la llengua de Catalunya
curiosa,
Nord.
Cosa curiosa.
No, home, per la llengua de Catalunya Nord és un problema, no?
Naturalment que és un problema. Vosaltres, de tota manera, a part de presentar aquesta memòria de traducció, porteu també últimament més coses, com sempre, no?, sobre la taula.
Ara el que estem fent, que és bastant interessant, és actualitzar el recull de termes, que això també és una altra eina que es fan servir moltíssim.
Oh, deixa'm citar, sí, una de les coses que fa poc que la veu posar en dansa i que a mi em va molt bé, que és el corrector ortogràfic online.
Bueno, això
què fa? Tres setmanes?
Sí, a principis de setembre. És una cosa que va fer l'estiu, com tot això.
O sigui que és una pàgina on ja hi pots posar el teu escrit i dir, corregeix-me'l.
Sí, bueno, és una cosa que es basa en una tecnologia que ja van desenvolupar un col·laborador nostre fa molt de temps.
A veure, no és res nou, però sí, està molt bé que ho tinguis allà online. Hi ha una pàgina dins de Softcatalà.
Expliqueu-ho, hi ha una pàgina dins de Softcatalà que tu entres i poses un text en català i te'l corregis. Te diu això, no, això sí, això no, això sí.
Sí, el que passa és un corrector molt senzillet, no, és només ortogràfic, no és, per exemple...
Que és Ispel.
Sí, és una variant de l'Ispel, o sigui que si tens OpenOffice o Linux, en teoria ja el tens. Doncs el problema que té és que simplement és ortogràfic, no? Llavors, per exemple, pronoms febles o accents diacrítics i aquestes coses més sofisticades no les detecta. Però els errors tipogràfics, que són molt comuns, sí que els detecta, inclús. Alguns barbarismes.
Els de picatge, per exemple. Que...
Sí, el típic de posar una C o de cert un accent, aquestes coses, no? I a la gent li va molt bé, perquè hi ha molta gent que a la seva feina diària pues, no té disponibles eines de correcció de fer textos. I sí, no? És un d'aquells serveis que en seguida ha tingut molts. Saps el típic servei que el treus i al poc temps tens ja bastants milers d'usuaris?
Això pot ser ara, igual dic una borrada, eh? Però no sé qui em va dir que això estava fet amb Ajax.
Sí.
I l'Ajax, que no n'hem parlat mai en este programa, és una de les coses ara de rabiosa actualitat, no?
Bé, nosaltres no l'hem fet nosaltres. Nosaltres el que hem agafat és la feina aquesta que va fer el nostre col·laborador i un component Ajax, que n'hi ha aquest programari lliure i els han combinat per tenir aquest servei. De fet, aquest servei el pot donar qualsevol perquè totes les eines estan disponibles, no?
L'Ajax, per si algú no ho sap, a part de ser un gran equip de futbol de la ciutat d'Amsterdam, fa molts anys hi havia una cosa que es deia DHTML, que era una cosa molt xula que es movia tota la pantalla, eh? Si eres agnòstic i no t'agrada que es moguen les coses, no t'agradarà això, però servia per a fer moltes virgueries aquelles de que canviaven de color, coses tal, i ara s'ha actualitzat molt, el que sembla.
Sí, però deixa-m'ho desmitificar una mica. L'Ajax ja existia.
I li han posat el nom d'Ajax.
Li han posat un nom i amb això venen. Però la major part però de sí coses que fèiem Java o amb JavaScript però ja
sí existia. Però n'hi ha, ara n'hi ha un cert bum-bum amb això.
Sí, sí, li hem posat nom i com que ja... I com que li han posat nom i la gent li agrada...
Ara sí, acertar el nom és important, eh?
Sí, però no sé si estàs d'acord, però l'Ajax i el JavaScript no hi ha grans diferències.
A l'Ajax està implementat sobre tecnologies que ja existien. No és una forma de fer que fa que els clients siguin més independents dels servidors, però que, per exemple, el Google Mail. No? El Google Mail és una gran aplicació d'ús d'Ajax, no? Però les tecnologies base ja hi són. No?
Però li han encertat el nom.
Sí, com això de la web 2.0. No?
Com la web, sí. Sí.
De l'Orrilli.
Val. Estàvem fent llista de coses en les que estàveu treballant ara dies. Els termes, com? El recull de termes?
El recull de termes.
Quina és la diferència entre un recull de termes i una memòria de traducció?
Una memòria de traducció és simplement un bolcat de totes les traduccions. No? I un recull de termes és un recull de terminològic on tens una paraula de la seva traducció al català i que ha estat revisat i s'ha tingut molta cura, és un glossari.
D'acord amb el Termcat o és el vostre propi? O...
No, nosaltres... El recull el fem nosaltres en quant són paraules que han sorgit en totes les traduccions d'aquests pràcticament 10 anys i després una vegada el tenim acabat el Termcat ens fa la correcció per posar-nos d'acord, no? Perquè és molt important que tots li diem de la mateixa manera les mateixes coses, no? I a vegades ens donen suggeriments molt bons, eh? I a vegades també apretant-los una mica aconseguint que algunes coses les estandaritzin d'una altra manera, o sigui que estem molt contents amb això. Ara diuen que la correcció la tindran cap al 15 d'octubre, o sigui que espero que ho podem llançar llavors.
Molt bé. I de programes, perquè clar, vosaltres heu traduït, com deia abans, des del Firefox, el Mozilla, l'OpenOffice, l'AviWord, el Netscape clàssic, que ja no se'n recorda ningú, però recorda que va ser el primer, aquell navegador famós. Però després també, per exemple, totes les distribucions aquestes de Linux, diverses versions, els instal·ladors, és a dir, realment el ventall de coses que us heu dedicat a traduir és enorme, sí. No?
Bueno, jo de lo que estem fent ara que penso és més important és el Firefox 2.0, que surt d'entrar molt poc, no? Mm-hmm. I que està en català i estem tots treballant les versions de prova i va molt bé i és un gran avanç en quant a rapidesa. Una altra vegada...
És més ràpid que el Firefox actual.
Sí, sí, l'han tornat a clavar, no? Quan portes una estona amb ell, dius, ostres, aquesta gent ha tornat a fer un pas per davant i jo he vist Internet Explorer 7 per sobre una mica i tornen a estar enrere, no? Torna a haver un gap molt important i sobretot que és molt ràpid, no? I la traducció està totalment... acabada, no? I el Firefox 2.0 sortirà dintre de poques setmanes.
Però el que és importantíssim és que el tindrem en català just en el moment que surti.
Sí, sí, de fet, totes les versions... Clar, és que nosaltres ja hem après allò de... Després de tants anys que quan toca... surten en anglès ha de sortir en totes les llengües, si no la gent fa el salt.
Uh-huh. I a part de la velocitat, hi ha alguna diferència destacable en el Firefox 2? Alguna cosa d'aquestes que s'inventen... Es van inventar allò de les pestanyes, és a dir, sempre han anat inventant tonteries d'aquestes que ens faciliten la vida molt a la gent.
Jo ja no porto la traducció dels navegadors i no el segueixo tant
de prop. Llavors,
jo, com a usuari, no, com a consumidor, el que he vist és que va molt més ràpid i estèticament té efectes nous, però sobretot la velocitat de carregar les pàgines. No? I jo he notat una gran diferència.
Això és curiós, no? Perquè a vegades en internet pensem molt que la càrrega depèn del disseny de la pàgina, de si tinc 500 cas o una mega, no sé què, però pensem poc que un navegador o un altre també li dona velocitat a la càrrega, no? Això, jo què sé, per exemple, tu, Jordi Juan, quan dissenyes la pàgina, suposa que penses com fer-la més agradable, més ràpida, però no sé si pensaves que amb un navegador era més ràpid que amb l'altre.
No, estic ara aprenent bastant d'això.
Prenent notes.
Sí, sí.
D'això, no? De què depèn això? De la capacitat de traduir l'HTML a imatge o...
Depèn bàsicament de lo ben fet que està el programa i de lo ben pensat, no? Posaré un exemple que passa sovint, o passava sovint, que era amb taules molt complexes, no? Tu tens una taula, la típica, no? Que té 3.000 entrades, no?
Llavors una taula és moltes vegades la millor solució per pintar una pàgina de web dins d'un navegador.
Els navegadors antics Netscape trigava moltíssim en renderitzar, no? En analitzar i mostrar les pàgines aquestes per la manera que estaven dissenyats, no? Perquè cada vegada que insertaves una línia nova havien de redimensionar tot una altra vegada i estaven molt mal dissenyats. I era una qüestió de disseny que costava molt de canviar. I Firefox ha anat evolucionant molt el disseny. Tenen gent treballant a temps complet amb el temps aquest, amb l'aspecte aquest del que es diuen performance, no? Rendiment. I jo crec que ara probablement el Firefox deu ser el navegador, el 2.0 jo crec que el més ràpid i a nivell de compliment d'estàndards, no? també dels més elevats, no? Jo estic molt content amb el Firefox, sí. I estic molt content que és un projecte que estem fent nosaltres en aquest sentit.
Home, i el Firefox és tot un símbol d'una forma d'entendre internet. Al llarg dels anys n'hi ha hagut símbols, n'hi ha hagut peces claus que han determinat, que ens han canviat la forma d'entendre com funcionaven les coses, i sens dubte, quan d'ací 50 anys algú tingui que fer la història d'internet, ha de parlar de Firefox.
Home, i jo penso la idea aquesta de poder escriure extensions al Firefox que funcionen en totes les plataformes, això va ser una gran innovació per part de la gent de Firefox. Que ja existia en altres nivells.
Això hi ha gent que no ho ha acabat d'entendre, però la mateixa extensió pot funcionar amb un Linux, pot funcionar amb un Windows, pot funcionar amb un Mac sense tocar res de l'extensió.
Això deu ser molt difícil de fer, no? Perquè, clar, els sistemes operatius cada un té les seues tecles.
Sí, però el que fa el Firefox és traduir un hiperllenguatge que algú ha escrit amb aquella extensió. És a dir, tu no estàs escrivint en funció del sistema que tens a sota, sinó que tu tens un altre llenguatge superior, una abstracció sobre el qual escrius, i el Firefox tradueix allò. La idea és genial.
I després jo crec que Firefox l'ha encertada molt també en donar èmfasi al contingut social, no? És a dir, els famosos anuncis pagats per tothom, l'Spirit Firefox, no? L'estil aquest de que entre tots ho fem tot i tirem endavant, i que a més entre tots ho fem tot i ho fem millor, no? Que és, perquè clar, al final l'entre tots ho fem tot, si el resultat no és bo.
Sí, la casa cau, malament.
Clar, està bé, molt bé, d'acord, però no, però clar, si a sobre resulta que eres el millor i que no n'hi ha discussió en això, encara... No,
de fet, de tots els problemes que està generant la comunitat Mozilla darrerament, el Thunderbird, que és el client de correu, que també el feia servir bastant últimament i que té integrat tot un sistema de lector de RSS, de blogs, és fantàstic, també, en quant a velocitat, aspecte, funcionalitat. Allò realment està també molt ben passat.
Tu saps la quantitat de gent que m'ha donat les gràcies per haver-li recomanat el Thunderbird i el seu sistema de tractament d'espam?
Sí, va molt bé. Va extraordinàriament.
És bo?
És boníssim. És boníssim.
Sí?
L'has d'entrenar. No funciona a partir del primer dia.
Ja li has de dir això...
Sí. Ell té unes regles bàsiques, però a mesura que el vas entrenant i en una setmana tens la feina ja feta, allò funciona...
Entrenar vol dir, quan t'entra un missatge que és brossa, marcar-li com a brossa. Sí, sí. I ja està. Només li has de marcar amb un petit pin i ell ja ho entén.
I al revés. Les característiques comunes als que tu li estàs marcant.
Per exemple, tots aquests que t'arriben asiàtics, ja has marcat 5 o 6 asiàtics, els asiàtics te'ls posa tots allà.
Si va en japonès, ja pots tirar que això... En xinès, vaig, en japonès...
A mi m'arriben molts asiàtics, no sé per què.
Últimament n'hi ha molts xinesos. No sé... No sé el motiu.
Últimament n'hi ha molts de tot arreu.
No, però estan arribant o una de dos, o abans no els vèiem perquè els caràcters xinesos no els pintaven, però és molt cridaner, perquè quan obres el correu, com que te l'obre amb els caràcters xinesos, ja saps que allò és segur, que no és per tu.
El títol, ja per títol ho veus.
Però, bueno, ja és de l'ET directe, no? Perquè ja el veus i dius, val, anem bé per aquí, no?
De totes maneres, és curiós veure l'espam que fan els xinesos i els japonesos, perquè venen cada parell més estrany.
Sí, però jo no els entenc, clar. És
no,
que
però
si per
les
xinesos no
entenc res. Però hi ha fotos?
Ah, n'hi ha fotos. Jo és que faig de l'ET ja de la capçalera. I a dins n'hi ha fotos, venen coses.
Sí, l'altre dia em va arribar un d'una mena de bicicleta extremadament estranya. Amb un disseny extremadament estrany, que vull que entendre que era bicicleta.
Dues rodes. Sí, dues rodes.
Sí.
I pedalaves.
Sí, sí, sí. Se suposa, home, tampoc tenia tant detall, no? Però arriben coses realment curioses, no?
Jo no ho acabo d'entendre, perquè no entenc quin sentit té que m'arriba un spam en xinès a mi, però suposa que deu haver una cadena, un mecanisme...
No, el cost que representaria filtrar a la gent a la que li envies l'spam és infinitament superior a dir els envio tots i el qui no el vulgui el llançarà.
Clar, el que passa és que això és el que fa tothom, no? Al final tothom parla la bústia.
Sí, sí, clar. Això, d'espam.
O sigui, tu m'estàs dient, jo tinc una empresa, posem per cas que ven bicicletes rares, que no això, i me resulta més fàcil que algú me passi un CD d'aquests famosos amb 25 milions d'adreces, enviar els 25 milions d'adreces...
I és igual. I...
...que dir-li els que siguin de Barcelona com no m'entendran fora?
Sí, sí. Segurament aquesta informació no la tenen, només tenen l'adreça de correu que han capturat per internet.
I no saben a què correspon. No.
Tenen... Jo imagino que no van tenir la localització. Això ho capturen en aranyes, no? O sigui, que no deuen, només deuen tenir l'adreça d'email.
Aranyes? L'aranya és robot.
Sí, llancen robots cap a internet que descarreguen pàgines web, busquen els mails, xupen les adreces que van trobant en els mails tu i tot això, i en els grups de discussió i van generant bases de dades. No? Llavors, a la que publiques algun missatge per internet o poses la teva adreça a una pàgina web o un blog o alguna cosa, ja es begut oli.
O amb virus que li arriba a la gent. També. Hi ha molts virus que t'arriben, sí, que la seva feina és anar a la teva llibreta d'adreces
i copiar-ho tot.
Copiar-les i enviar-les amb un enviador d'espam.
Hi ha alguna solució, diguéssim, de... Jo, per exemple, a la de Tot Cinema, nosaltres, o sigui, jo no, en el contacte hi vaig posar un formulari i no hi vaig posar, diguéssim, directament al mail. Per aquest cas, no? Perquè em deien, sí, sí, si a les webs tu poses el teu mail, te l'agafen i t'hi posen spam, no? I...
N'hi ha una forma que molta gent fa servir, que no és extremadament sofisticada, sí, però és fer una imatge de l'adreça de correu. O sigui, fas una foto de la teva adreça de correu i posar un GIF. Sense... Un GIF o un JPG.
Ah, això està bé.
Hi ha un altre que és molt més hàbil.
Llavors, no és clic, no tens clic.
Clar, llavors, la gent ho ha d'escriure, diguéssim.
Bueno, no, però hi ha una que té clic, que és que tu et muntes, amb JavaScript et muntes l'adreça separada de trossets, sí, amb la qual l'aranya ja és més difícil que la trobi, però quan això... te la representa en pantalla, te la representa junta.
Sí, sí.
Però això ja ho has de saber fer.
Jo parlava d'un sistema més senzillet, no? Això d'estar per casa...
Però la imatge és bo, és un bon sistema.
Jo tinc el meu blog amb una imatge i no... Tens una per aquí no m'entra, entra per dos jocs, però com aquí... Ja
val, ja és qui vol escriure't, copia l'adreça, que tampoc és tan difícil.
Clar, hi ha gent que escriu arroba, en lloc de posar el símbol...
Sí, però això suposa però que això ja ho aprenen.
Confondre. Dona peu a error, això, també.
Sí.
Clar, n'hi ha... Sobretot en anglès, n'hi ha molta gent que ja posa ta-ta-ta, at, ta-ta-ta, substituint el símbol de la roba per l'at.
Passa això, els robots moderns ja ho troben.
Clar, però això els robots moderns diuen... La... Allà on diu at, posa la roba i ja està. Ja, no, em sembla que enganyes poc.
Sí, sí.
Amb aquest mecanisme enganyes
poc. Hem de tenir present que els que fan aquests programets d'aranya i tot això en saben molt, eh? Sí. Que tontos no ho són.
No, i que treuen diners.
I que exacte, treuen diners, ho fan per treure diners, i que moltes vegades van per davant de nosaltres.
És un dels problemes que tenim a internet, sens dubte. L'spam és una cosa...
I un altre problema que tenim és els que intenten lluitar malament contra l'spam, però això és una altra guerra.
Dit, Jordi,
un altre dels filtres anti-spam que és extremadament bo també és el del Gmail, el del correu electrònic de Gmail, que a més està completament en català. Aquest alt filtre anti-spam també és bastant bo.
Sobre això, vosaltres hi heu ajudat o heu facilitat molt, per exemple, que Google faça molta cosa en català i tinga molta cosa en català, no? Pràcticament la immensa majoria d'eines del Google es poden trobar. Tens el Google Maps en català, tens el Gmail en català, tens totes aquestes coses en català. Això sí que és una feina molt important, no? També, perquè, clar, no és només que empreses d'ací tinguin això, sinó que tu estigues en el menú normal. L'altre dia mirava, per exemple, i em va sorprendre en les eines de cerca del Google, que jo ho havia confós en les de presentació. En les eines de cerca del Google, l'únic idioma que no té un estat a darrere, excepte el cas d'Andorra, diguéssim, que està present és el català.
Sí.
I, de fet, em sembla que són 30 idiomes. O sigui, no és que Google cerque en tots els idiomes de la Terra. Te presenta la interfície en tots els idiomes de la Terra. Però no cerca... en, no sé, en croat, no sé si cerca en croat, o en no sé què, no? I en canvi en català sí, no? Que això té un valor immens per a nosaltres, i això en bona part és degut a vosaltres.
Bueno, això porta bastant de temps. Nosaltres els hi vam fer el procés de proves d'això. Ells van dissenyar una aplicació web que t'ensenyava un munt de pàgines i quan sortia que era en català li donaves un botó. Llavors amb això anaves entrenant la seva base de dades. Aquest procés el van fer, que va durar diverses setmanes, i d'això ja fa bastants anys. Això va ser cap al 2001, i tal, no? I me'n recordo que moltes de les pàgines sortien en occità, va fer molta gràcia. Moltes de les pàgines que identificava com a català, algunes sortien en occità i altres en francès, no? I encara alguna avui en dia.
Hi ha gent que continua dient que l'occità i el català és la mateixa llengua, per tant, tampoc entrarem a discussions d'aquest estil. Bé, doncs això ha estat avui l'internauta. Hem parlat amb Jordi Mas de softcatalà.cat.org.net. Jordi, com sempre, moltes gràcies
per la
feina que feu i per haver vingut. I també hem parlat amb Jordi Juan de www.totcinema.cat, una web on trobareu tota la informació sobre pel·lícules, DVDs, fins i tot llibres, etcètera, etcètera, relacionats amb el cinema i fets en català. Jordi, també moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Per el vostre treball. Com sempre, Joan Jofre, ens veurem la setmana que ve. Els que vulgueu saber-ne més a través del blog, podeu tindre més informació del programa i a través de la web de Catalunya Ràdio. I a l'altra banda dels vidres, el nostre web mestre Salva Pou. Bon dia a tots.